I un dimecres més pues, tenim a la nostra companya, no? Pilar Aleixandre, per xerrar un poquet de gestionar les emocions, no? La setmana passada vam parlar dels cels i de la enveja, no? I avui toca parlar de la inseguritat. Realment, tindre cels i enveja és un poc insegur, estar insegur de tu mateixa, no?
Sí, senyoreta. Bon dia, Maria. Bé, la inseguritat emocional. Jo quan senga David Bowie cantant Heroes, me parla també d'esta inseguritat, no? d'esta dificultat que tenim moltes vegades al ser el nostre propi heroi, no? Busquem a l'altre per a apoyar-nos en l'altre, perquè de vegades pensem que no som suficient, que no som capaços per nosaltres sols arribar a aconseguir el que s'espera que aconseguim. Sí? És aquesta sensació de nerviosisme o de temor front a una situació que sent que supera les meues possibilitats o les meues capacitats. Seria una bona definició tal vegada de la inseguritat. Me sent vulnerable frente a algo, o me sent emocionalment inestable davant d'una situació o davant d'una persona, no?
A voltes som nosaltres mateixos també els que creiem esta inseguretat, no? Per desconfiança nostra també.
Efectivament. Jo crec que en els programes que portem ja estem donant-nos compte de que molts dels problemes que tenim a nivell emocional es creem nosaltres a soles, no necessitem que ningú ens digui res, no? Ja és la nostra ment en el seu diàleg interior i en les seues conductes de preses la que ens posa en aquesta tessitura de dir: no sóc capaç de fer aquest treball, no sóc capaç de mantenir aquesta relació o no sóc capaç de solucionar aquest problema. Sí,
sí, me fique jo mateixa els pals a la meua roda, no?
Clar. Clar, són pensaments limitants, és que ens fem moltes vegades, són diàlegs limitants. Què ocorreix? Esta inseguritat ens porta a uns comportaments front a la societat o front inclús a la nostra pròpia família que pot arribar a un punt que siga, que me faça comportar-me com una persona tímida o com una persona que aparentment tinc certes paranoies, o inclús me porta a un aïllament social, no? El no voler eixir, no voler relacionar-me perquè me sent tan insegur, tan incapaç, que me tanque en un cercle de confort, no? Entonces el meu espai de confort se reduís de tal manera que només me sent segur en casa, no? Per dir-ho d'alguna manera. I això relaciona molt en aquesta època de pandèmia.
És que això t'estava dient, estava pensant, no? Jo dic, és que n'hi ha molta gent, o sigui, que encara no eixit de casa, i a lo millor quan ha eixit mos tornen a dir: cuidao, cuidao, cuidao en lo que feu, perquè a lo millor tornem a lo de l'altre dia, no?
Efectivament. Vivim una situació, jo moltes vegades dic que és com un limbo, no? És aquesta sensació de seguretat, inseguretat constant, de no saber el que va a ocorrir demà, perquè això canvia en hores, no? Doncs una persona que ja vinga d'una inseguretat patològica, per dir-ho d'alguna forma, enfrontar-se en aquesta situació de pandèmia, és molt dur, no? És molt dur.
Sí, clar, imaginem-nos la persona que és insegura ella mateix, que tinga damunt una situació o visca en una situació insegura. Això deu ser un xoc de trens constant també.
Clar, perquè quan jo me sent insegura de mi mateixa, quan no tinc una autoestima sana i elevada, i sa inseguritat que sent cap a mi, també la sent cap a l'entorn i cap als altres. Doncs dubte de que sent jo insegura, dubte de que puga sortir al carrer, puga relacionar-me sense tindre la conseqüència d'acabar contagiant-me del virus. Això incrementa el meu malestar, no? I sa inseguretat inclús de cara als altres. També hi ha una altra conseqüència d'esta inseguretat, diferent, que és quan això me pense també quan parlava en algun altre programa, quan la meva inseguritat me porta a una actitud compensatòria, val? Doncs, què és aquesta actitud compensatòria? Pues mostrar-me arrogant o mostrar una certa i entre comilles agressivitat en el meu comportament o inclús en el meu estar físic, no?
O una prepotència.
I esa prepotència que enmascara que en el fons el que estic fent és defensar-me ja d'entrada perquè jo no me sent segura.
Clar, és com les persones a lo millor, hi ha moltes voltes que tu quan te trobes a gent dius, oh, que seria, no? Té una actitud molt bord, molt prepotent, el que hem dit, però a lo millor torna a amagar aquesta por que té de, és que no vull confiar en els demés, perquè els demés són millors que jo, no vull donar-me a conèixer, no vull que la gent traspasse més enllà de mi, no? I per això tinc que ser un mur fort. Tornem una altra volta també a lo de la setmana passada, no?
Clar, clar, tot està molt relacionat, no? Me poso esta corassa per a que ningú puga entrar, no? És com si ho relacionàrem un poc en l'astrologia, que tu d'això ja saps un poc, parlaríem del signe Càncer, no? Que és el cranc que se fica dins de la seva conxa, no? I això és la corassa per a que ningú puga invadir el meu espai de confort, perquè jo me sent vulnerable. No vol dir que siga vulnerable, però me sent vulnerable.
Les mentides, per exemple. Hi ha molta gent, o sigui, ser mentirós, mentider, arriba a ser una enfermetat compulsiva.
Sí.
I lo pitjor és que a lo millor esa persona no s'adona, no? Que patís esa enfermetat.
Efectivament, me creo com un personatge, no? I tinc que sostindre aquest personatge. Doncs de vegades tinc que tirar mà d'esta mentida o d'esta falta de veritat, no? Adornar la veritat per a que m'ajuda a sostindre la persona que realment no sóc, perquè esta persona, diguem que està ocultant la meva identitat o la meva veritat d'inseguritat emocional o personal.
I aquestes persones que són mentideres, insegures, celoses, envejoses, solen fugir, no? Quan veuen que tot està descontrolat, quan a lo millor veuen com són de veritat, fiquen terra de permís, no?
Clar, és que és molt difícil, i això també ho anem parlant cada programa, no? És molt difícil reconèixer-me i acceptar-me. De vegades te diuen algo i tu dius, no, si és que això no va en mi. Però en el fons sí que va en tu, no? O te observes un patró o una conducta en l'altre que te xirria, te molesta, i si jo te preguntara, però quan d'este patró, quan d'això que te xirria de l'altre tens tu? Tu diries, ui, no, res. Perquè no te permetisses tal vegada veure que efectivament te molesta tant perquè és un reflexe de lo teu. Val? És molt complicat el acceptar que aquestes debilitats jo les tinc. Val? Actuem en ese piloto automàtic i no som capaços de parar-nos per a veure realment què n'hi ha darrere d'aquest comportament, no? I me ve al cap un poc, jo sóc esfumadora, ja no recordo els anys que fa que no fume, i moltes vegades l'acte d'agafar un cigarro i encendre el cigarro és una corassa, una defensa de fum que te poses, no? Per a distanciar-te de l'altre i sentir-te protegida, no? Moltes vegades n'hi ha fumadors que són fumadors socials que front a determinades situacions necessiten fer aquest xicotet d'acte de psicomàgia per a sentir-se segurs. Això no se fa d'una forma conscient. Això se fa automàticament perquè ho has repetit tantes vegades que ja és un patró que has instaurat en tu i si no ho fas te sents vulnerable, te sents despullat, no? Fent front a l'altre.
En moltes circumstàncies, no?
Efectivament.
Ens sentim despullats tant en l'àmbit personal, a lo millor, com en l'àmbit social que tu has dit abans. Sí. I clar, això en parella, en el treball, ens segueix afectant també molt.
Efectivament, també en l'àmbit laboral ocorreix tot això, no? O inclús des de la infància, el xiquet que té un examen i pues ell se dona compte de que li suen les mans o de que s'ha quedat en blanc o...
Sí, però moltes voltes, o sigui, aquesta inseguretat pot ser heretada? O sigui, si hi ha una mare protectora darrere, pot fer més insegur al xiquet?
Per supost. No? Per supost que sí. Jo me n'adone pues, en el meu fill, clar, m'agrada parlar del meu fill perquè pense que una mare desperta, mínimament, depèn molt del fill, no? O de la filla, dels fills. Depèn molt d'ells i depèn molt de les actituds que la pròpia mare tenim front als fills. Clar, el fill, el xiquet té que dependre, no? Està en una època d'aprenentatge. I la mare té que ensenyar, però arriba un moment que és precís soltar al fill i que el fill faci l'autoexperiència. És l'única manera de dependre. Està molt bé mesurar molt el que li demanem als fills quan es comencem a soltar-los, no? Fes esta tasca, fes l'altra. Evidentment, el fill no va a fer-lo perfecte a la primera, o a lo millor sí, però n'hi ha que tindre compte, no? Perquè si ho fa i tu li ho desfàs una vegada i una altra vegada, perquè això no està bé, carinyo, vas a tornar a fer-ho, t'ho torni a fer jo, o mira com se fa, això a ell li va crear la sensació de que no fa les coses bé, perquè l'adult constantment ho refà. Doncs jo crec que n'hi ha que estar despert i donar-te compte de què li demanes, i encara que no estiga perfecte en alguns moments, dir-li, fenomenal, ho has fet, i deixar-ho com està. Se m'ocorreix, per exemple, fer el llit, no? Quan el xiquet es comença a fer-se el llit. És molt difícil fer el llit per un xiquet. Però la mamà també se té que aguantar un poc de dir, va, no està perfecte, però l'ha fet ell. El dice, avui està estupendo. I un altre dia, convidar-lo a que el faça en ella, per anar millorant aquesta tècnica de fer el llit i que a poc ell se vagi superant, no?
I donar confiança, perquè això és donar confiança, sí, no crear prejuïcis de és que no ho faig bé, perquè així tu quan a lo millor t'equivoques, no? Diguem, per exemple, en un examen, no? A lo millor si aquesta persona i aquest xiquet suspèn en matemàtiques, però tot lo de més està aprovat, tampoc li repetisques l'error que ha fet perquè tot el que més està aprovat.
Efectivament, i també n'hi ha que veure el per què ha suspès matemàtiques, què ha passat, no? Fill, ha suspès. Estaves nerviós? Era algo que no t'havies estudiat? Algo que no has comprès? Què ha ocorrit en l'examen? I després ensenyar-li també que el tindre un examen suspès te dona l'oportunitat de millorar. Val? I ja està, i els altres els has fet bé, doncs este està suspès, doncs anem a veure el proper examen, anem a preparar-nos un poc millor en el que penses, no? És un poc analitzar, no? El que va ocorrint. L'examen és algo més que l'examen, és l'espai on se fa, l'ambient en el que se fa, i des de l'emoció a la que va el xiquet.
Sí, això me recorda a la frase que vam ficar l'altre dia quan l'expresident d'Uruguai, Pepe Mujica, va dir adeu, que ha dit adeu a la política, van ficar justet un trosset així, que va dir, l'èxit consistís en alçar-se moltes vegades.
Efectivament, efectivament. Sí, efectivament, ahí. És dependre alçar-se, no? Espolsar-se la roba i va, acabar on va el camí i tirar endavant. No n'hi ha altra, i menys en este temps en el que estem, no?
I llevamos esa inseguritat, sí, no? Sí. Perquè si tu dius, em vaig a caure, et cauràs.
Evidentment, perquè, dona't compte, els pensaments, i això me penso que també ho vam parlar en algun moment, els pensaments negatius acaben minant-nos, i el pensament negatiu el tinc jo. Val? Una altra cosa és el missatge que m'envia l'altre, però jo sóc la primera que tinc pensaments negatius. Si jo ja surt de casa pensant que tot me va aixir mal, que hi ha molta gent que surt en aquest pensament, doncs tinc moltes més possibilitats de que algunes coses me sortisquen mal. Mentre si jo vaig entrenant-me en tindre pensaments positius, augmenta la meva autoestima, augmenta la confiança en mi mateix i tinc més possibilitats d'afrontar les situacions en ese positivisme i poder tindre un èxit més fàcilment, no?
I tranquil·litat, no?
I tranquil·litat, sí.
A lo millor, donat este anunci, no, de l'estat d'alarma, que ens ha ficat a tots en preavís, que n'hi ha que dir-li a molta gent, no és el confinament de març, no? Però la gent ja està com tensa, no? A part dels deures, que no sé si aquesta setmana ens traus deures, sí que com animar a aquesta gent que torna al març amb aquesta por de tornar a eixir, de fer-ho malament, amb molta pressió, perquè al final estan a ficar-li la pressió a la societat damunt.
Clar, estem vivint un temps molt peculiar. Molt peculiar. Estem en ese limbo total, no?, de no saber lo que va a passar. Jo crec que l'èxit a nivell individual, que se representarà, se reflexarà a nivell col·lectiu, perquè al fi i al cap som part d'un col·lectiu però som un individu, jo crec que l'èxit és en ese entrenament que parlem tantes dies, no?, ese entrenament de pensaments positius, en ese entrenament d'estar despert, de donar-me compte del que ocorreix en la meva ment i de la realitat de lo que està ocorrint. Què passa? Que quan parlem de toque de queda, jo sóc la primera que se me fiquen els pèls de punta. Perquè no puc deixar de relacionar-lo en altres situacions que no vull narrar ara, que tots tenim al cap, sí, que han ocorrit, no? Doncs n'hi ha que entendre que efectivament el que tu dius no vol dir això del toque de queda en estos moments, val? Tot ha canviat i el que hasta ara valia ara ja no val. Entonces crec que és el moment en el que necessàriament ens tenim que mantindre en el ara. Ara, avui, ara, este instant, este minut, este moment, i no vaig a anar més enllà a pensar en el que passarà, no? I ser impecable en les meves accions, en els meus pensaments, en les meves paraules, per a poder anar adaptant-me a tot el que vaig a sorgint. Ser impecable també en filtrar la informació que m'arriba, val? Per a mantindre'm en la realitat. Jo crec que el poder analitzar en aquest moment tot el que se parla en els mitjos i tot el que va arribant dels mitjos de comunicació és també molt important. Mantindrem ahí en la calma i en la serenitat personal.
I no traslladar-ho.
Efectivament, i no traslladar-ho. És molt difícil a vegades no traslladar-ho, no? Perquè anem en el run-run, no? I arriba un moment que algú te toca la tecla i tu li vomites el run-run treu i ja que se'n va en el seu i en el teu, no? Bé, filtrem, no? Jo crec que és moment de filtrar molt i respirar i mantindre en la realitat, no? I la realitat és que estem així en directe, fem este programa i en estos moments, jo sol li dic moltes vegades a les alumnes de yoga i de pilates, en estos moments l'únic real és que estem així fent el programa. No n'hi ha res més real. Quan sortisca de la porta, per la porta, la meva realitat canviarà, anirà canviant constantment i me tinc que mantindre en aquesta realitat.
Per tant, tranquils,
sí,
filtrar i no traslladar i ser nerviosisme a la gent en aquest moment que ens podem sentir insegurs.
Efectivament. Pense que és un bon moment també per a començar a fer pràctiques de meditació, no? Meditacions guiades, meditacions que algú t'introduïsca portant-te de la mà, no? Jo els grups que tinc de meditació i de mindfulness fem la pràctica, després compartim, portem deures per a casa. Crec que és un bon moment per començar a dependre, a desconnectar i sabent en el moment en què és precís que se desconnecte. Netejar-la, com ja hem parlat altres vegades, fer-hi ser reset i tornar a començar.
Pues d'ací ho animem, a més tenim temps.
Per supost, cada vegada tenim més temps.
Això sí. Pues, Pilar Alexandre, moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres i haver-nos traslladat aquesta tranquil·litat. No?
Gràcies a vosaltres.
Fins al dimecres que ve, que t'espera així, amb un nou tema, ja veurem.
Fins al dimecres.